Albert Vall, el director general dels Mossos d'Esquadra. Bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia.
Com està?
Bé.
No fa vacances, no?
Poquetes.
Tothom que ha començat a l'agost i vostè al peu del canó encara.
No, avui encara em sembla que el conjunt de l'administració està bastant activada.
Escolti, vostè sap quan convocarà les eleccions el president?
Home, sembla que està previst que...
No, és avui, però ho dic per organitzar-nos també a la redacció, perquè hi ha aquest secretisme absolut sobre si serà al migdia, si serà a la tarda, si esperarà fins a les 12 de la nit menys 3 minuts.
Això els nostres serveis d'investigació tampoc ho tenen clar.
De cara al 27S, dispositiu policial extraordinari?
Extraordinari com en qualsevol procés electoral. És a dir, el dispositiu que tindrem serà doncs, el mateix que vam tenir ara fa un parell de mesos amb les eleccions municipals, les que hem tingut al llarg de tots els processos electorals. És a dir, són dispositius ja molt rodats i, per tant, des del punt de vista logístic, cap tipus de preocupació especial.
Quan es va celebrar el 9N, ens vau informar que hi havia hagut molts atacs cibernètics a la xarxa de la Generalitat, a les webs que controla la Generalitat de Catalunya. Això creieu que anirà a més? Que això, en aquestes properes 6-7 setmanes, la Generalitat té un problema amb els atacs cibernètics?
A veure, els responsables de la seguretat informàtica han d'estar sempre doncs, alerta de qualsevol eventualitat que es pugui produir. Per tant, doncs, està clar que els serveis de ciberseguretat del cos de Mossos d'Esquadra doncs està alerta a qualsevol contingència que es pugui produir.
Qui perpetra aquests atacs? S'havia sospitat que hi podia haver fins i tot el govern espanyol o el CNI, o atacs que venien directament des de Madrid.
Bé, jo crec que no sóc massa pel·liculero i, per tant, doncs, en aquest aspecte no vull fer cap tipus d'especulació. Ens hauríem de basar en fets contrastats que tampoc els tenim en aquests moments.
I que és impossible saber-ho, segurament, no? Bueno, però que costa molt, perquè els atacs venen de llocs remots, que van rebotant d'una IP a una altra i al final això s'acaba perdent.
Sí, sí, i no només en processos com el que estava vostè comentant, sinó doncs, que ningú està lliure de que pugui, doncs, en un moment determinat, patir un atac d'aquest tipus, o les entitats bancàries, les grans corporacions, i per descomptat també doncs, en determinades circumstàncies de la vida social doncs, aquests temes es poden produir.
Escolti, ahir sortia al diari El Mundo que els Mossos no podran seguir investigacions que vagin més enllà de Catalunya i que passen a partir d'ara a ser col·laboradors de la policia espanyola. Això, diríem que és una prèvia de la nova llei de seguretat espanyola. Això vol dir que canvia molt la feina dels Mossos a partir d'ara en casos on hi hagi jurisprudència compartida amb altres comunitats de l'Estat?
Jo crec que a la pràctica això no hi haurà masses modificacions. A nivell operatiu funciona la col·laboració entre cossos i forces de seguretat i seguirà funcionant. És a dir, a veure, una investigació que s'estigui produint des d'aquí a Catalunya i que estigui dirigida per un jutge d'un jutjat de Catalunya i que requereixi una intervenció fora del territori català, doncs el que s'ha fet sempre és comunicar-ho en els altres cossos i forces de seguretat i després a partir d'aquí actuar. Jo crec que això no variarà. Precisament aquests dies ho hem estat parlant inclús doncs, amb les mateixes autoritats judicials catalanes. Jo crec que la pràctica demostrarà que aquests mecanismes de col·laboració que han vingut funcionant fins ara continuaran funcionant.
Com estan les relacions amb la Policia Nacional Espanyola?
A veure, a nivell dels operatius sempre han sigut bones, tant amb la Policia Nacional com amb la Guàrdia Civil, inclús doncs, amb els serveis d'intel·ligència de l'Estat espanyol i a nivell internacional. I aquest és un principi que des de la Policia de Catalunya doncs, en guardem molt. Jo crec que en temes de seguretat no podem jugar ni podem frivolitzar. Està clar que en ocasions es produeixen desajustos, però els desajustos que es produeixen no són majors que els que es poden produir dintre dels mateixos cossos espanyols o els que veiem diàriament que es produeixen entre els diferents cossos que operen en països concrets. Si vas als Estats Units, si vas a França, si vas a Itàlia, doncs sempre hi ha algun punt de descoordinació i de disfunció. Però crec que la ciutadania ha d'estar confiada de que la col·laboració entre els cossos i forces de seguretat, amb els espanyols i els catalans, estan sempre al servei del principi de la seguretat dels ciutadans, que és el que en definitiva ens devem.
I per què la picabaralla política?
Bé, aquí hi ha qui té molta tendència a fer exercicis de musculació i a vegades de ficar el dit a l'ull i no en té prou en ficar el dit a l'ull, sinó que després doncs, llavors, si vol recargolar. Però miri, vostès... Si vostès
està parlant del ministre, entenc,
bueno,
no?
És que jo no vull jo assenyalar amb el dit perquè això és de mala educació. Si vostès veuen les declaracions que els responsables de seguretat del govern català hem anat fent al llarg dels darrers mesos, la que havia fet el conseller Espadaler, les que està fent el conseller Jané, les mateixes que he pogut fer jo, doncs, en aquests últims mesos hem intentat sempre de fugir la picabaralla. El que sí hem demanat és respecte per la funció dels Mossos d'Esquadra, i després, evidentment, hem reclamat, doncs, la intervenció dels Mossos d'Esquadra allà on és necessari que intervinguin, però per no per cap afany de protagonisme, sinó per, precisament per garantir l'objectiu bàsic, que és la seguretat dels ciutadans de Catalunya. Hi ha un fet incontrovertible, que és que la policia integral a Catalunya, en qualsevol escenari, de present i de futur, és el cos dels Mossos d'Esquadra. Totes coses pel número d'agents que tenim desplaçats al territori i després per les especialitats de les nostres intervencions en matèria de seguretat ciutadana, en matèria d'investigació criminal, en matèria de policia científica, en temes d'informació, en temes de mobilitat, de protecció d'edificis, en definitiva, en tots els temes que una policia integral ha de tocar.
Són 9:45 del matí. Per què al govern espanyol li costa tant compartir informació sobre una cosa tan important com és la lluita contra el jihadisme?
Bé, aquí estem amb aquests processos de recentralització que doncs, s'han denunciat i que, per descomptat, doncs, a més, estan molt presents en l'actualitat política d'ara. Hi ha una desconfiança que crec que, a més, no té cap tipus de base. Nosaltres el que hem dit és que nosaltres volem estar presents en totes les taules on es tractin de temes, sigui en matèria de terrorisme,
sí, no
sigui en temes d'investigació. Efectivament, i aquest és un tema que hem d'insistir-hi. I jo crec que en qualsevol dels escenaris del futur immediat aquestes coses canviaran i canviaran per bé. Jo crec que la realitat és més tossuda a vegades que la voluntat de determinats governants, i està clar, repeteixo el que deia fa un moment, que aquí el que ens estem jugant és la seguretat dels ciutadans. I per tant, la seguretat dels ciutadans no hi podem jugar-hi de cap de les maneres. I per tant, el que nosaltres diem és que en temes sensibles, com pot ser el tema de la lluita contra el terrorisme, però també en temes de lluita contra el crim organitzat i altres temes de la seguretat ciutadana, no volem intermediacions, sinó que volem estar en les taules on aquestes coses es debateixen i es coordinen. Això que ens diuen, no us preocupeu perquè nosaltres ja us informarem, tenim una reunió amb no sé qui i després això ja te'n donarem compte. I, escolti, estalvies la intermediació, posi'ns a nosaltres en aquestes taules. Jo crec que el cos de Mossos d'Esquadra ha demostrat la seva professionalitat al nivell de les millors policies dels països del nostre entorn i, per descomptat, també la lleialtat amb la que treballem.
Senyor Batlle, és possible saber en aquests moments quantes operacions hi ha en marxa contra el terrorisme i jihadisme?
No. És evident, aquest no és un tema que es quantifica, és un tema doncs, de la actuació continuada dels serveis d'informació de les policies del món sencer. I és una amenaça, evidentment, certa, és un tema preocupant. Vostès saben que aquí a Catalunya, doncs, després dels atemptats de París del 7 de gener, vam establir un nivell d'alerta de 4 sobre 5 i que l'hem anat mantenint des d'aquell mateix moment. O sigui que, per tant, aquest és un element de permanent preocupació.
I per què encara s'ha de mantenir aquest nivell?
Doncs perquè l'amenaça continua existint, ho estem veient el dia a dia. És a dir, estem veient atemptats en països del nostre entorn, perquè, escolteu, hi ha països que estan a una hora i mitja, almenys, de vol de les nostres ciutats. És a dir, quan parlem del terrorisme, no, és que hi ha hagut un atemptat a França, hi ha hagut un atemptat a Dinamarca. Però, escolteu, hi ha hagut gravíssims a Tunísia, que si vol estar més a prop que aquests altres països. El nostre país és un país que pot ser objecte d'atemptats terroristes. No oblidem que el principal atemptat terrorista a l'Europa Occidental va ser, doncs, Espanya. Va ser sí. A Madrid l'any 2004. Per tant, vol dir que hem d'estar molt atents en aquesta problemàtica.
I, òbviament, de gestió policial no en tinc ni la més remota idea, però sí que hi ha una frase que s'ha repetit aquests dies entre usuaris del transport públic. Ara vostè parlava de Totxa. A veure, estació de Sants de Barcelona. És habitual actualment veure molts agents amb metralletes. Això realment serveix d'alguna cosa?
Home, és un element de vigilància.
És que és dissuasori per possibles terroristes?
Home, efectivament, és un element de dissuasió i a la vegada, evidentment, esperem que no hagi mai de ser un element de possible reacció. Però això està passant a l'estació de Sants i està passant a tots els punts sensibles d'Europa. A França, per Setmana Santa, i suposo que ara ho dic Setmana Santa perquè doncs, coneguts meus que van ser i m'ho van comentar, hi havia, no la policia, hi havia l'exèrcit patrullant als voltants de la Torre Eiffel. És a dir, per tant, ens hem d'acostumar també a una presència més dura de lo que són les forces de seguretat. Van amb els subfusells en els punts més sensibles. I tenen aquest, aquest caràcter de dissuasió i de prevenció. I això és un tema doncs, de que, malauradament, ens hi haurem d'estar acostumant.
Senyor Batlle, el director general dels Mossos d'Esquadra, li faig tres preguntes molt concretes i l'obro a la tertúlia que avui compartim amb Delgado, Brugada, Vives i López Alegre. D'entrada, a Barcelona, us heu reunit ja amb la de Colau?
Vam tenir una reunió de la Junta de Seguretat ja fa just una setmana, que va estar doncs, presidida per l'alcaldessa sí. I que va assistir-hi també el conseller d'Ensenyament, perdó, el conseller d'Interior, sí. I després jo m'he reunit amb el comissionat de seguretat, amb Adeu Requesens i amb en Jordi Samsó, que és el gerent de seguretat. Hem tingut una trobada amb gent amb la que ens coneixem de fa temps i gent que més té una experiència absolutament contrastada en temes de seguretat.
Vostè està d'acord que Barcelona es pugui quedar sense avalots de la policia local i que els Mossos hagin de fer aquesta feina?
Bé, aquest tema és un tema que tampoc s'ha explicitat en aquests termes. En qualsevol dels casos, la policia integral del nostre país és el cos de Mossos d'Esquadra i, per tant, amb totes les contingències de la seguretat, la policia integral és el cos de Mossos d'Esquadra. Després, doncs, evidentment, la protecció de determinats edificis que són propietat municipal, doncs, pot fer-ho la pot fer-ho la Guàrdia Urbana. Però l'experiència demostra que els elements de reacció amb problemàtiques d'ordre públic que s'han produït en els últims temps a Barcelona, que afortunadament cada vegada són menys, qui actua és el cos de Mossos d'Esquadra.
El cas de l'Ester Quintana, per què sembla, per què fa la sensació que hi ha d'haver canvi de conseller per admetre que les coses s'han fet molt malament? Perquè s'han fet molt malament en aquest cas.
A veure, jo diria que les coses han anat variant en vida que s'han anat investigant i que s'han tingut més elements de coneixement. És a dir, no hi ha un moment en què es fa un canvi. Em sembla que hi ha un procés evolutiu que ens porta a una constatació actual de que probablement les lesions que va patir Ester Quintana van ser conseqüència d'una actuació policial. Les característiques concretes de la qual encara en aquests moments no estan acabant de determinar i que, a més, durant de que el judici se celebrarà en els propers mesos, doncs haurem d'esperar que hi hagi aquest judici perquè pugui haver-hi doncs, les pràctiques de les proves i es pugui doncs, acabar circumstanciant exactament què és el que va arribar a passar.
Hi ha algun detall nou d'aquest cas? No.
No.
De moment no, no eh? Estem amb el que deia el conseller Jané quan va prendre possessió del càrrec. Va, l'última pregunta. El tema de les pistoles Taser. Aquestes pistoles elèctriques, no?, per entendre'ns. Això ja n'hi ha una per comissaria, es comencen a utilitzar...
No, de moment encara s'adquiriran aquesta propera tardor, s'adquiriran una primera 134 per dotar-ne a cada comissaria d'una. La pistola Taser, que hi ha hagut molta literatura sobre el tema, és un instrument que creiem que és necessari precisament per evitar mals majors. És a dir, que és un instrument d'utilització extraordinària, però com a alternativa a l'arma de foc.
Per tant, o la pilota de goma depèn de com, també, no?
No, en absolut. No? En absolut, entre altres coses, perquè a més doncs, la distància a la qual doncs, es fa ús de la tassa no té res que veure la distància amb la que es pot fer ús amb altres, amb altres instruments. El cert és que hi ha hagut una reflexió molt aprofundida dintre del cos de Mossos d'Esquadra i després també un procés de reflexió que he compartit amb els portaveus dels grups parlamentaris i he de dir que he tingut una bona rebuda i una comprensió respecte a la necessitat de dotar-nos d'aquest instrument que, repeteixo, sempre tindrà un ús molt, molt excepcional. Inclús hem tingut ocasió de debatre aquest tema amb organitzacions socials que doncs, treballen en defensa dels drets de les persones. Ja els hem explicat i crec jo que han entès el sentit de dotar el cos de Mossos d'Esquadra d'aquesta intervenció que, repeteixo, sempre és l'alternativa per evitar un mal major.
Senyors, Josep Vives, Manuel Delgado, Joan López Alegre i Ramon Brugada.
Bon dia, senyor Batlle. Un comentari i una pregunta. El comentari és que quan ara en Jordi comentava el fet de la presència d'efectius amb subfusells a l'estació de Sants o en punts concrets determinats, em recordava també aquella presència policial que la recordarà molt bé el senyor Batlle perquè ella en formava part activa dels Jocs de Barcelona. Els Jocs de Barcelona ens hem trobat de cop i volta veient molta policia, en aquella època era policia, no eren Mossos d'Esquadra, que voltaven per Barcelona i crec que la sensació que es va desprendre era que estaven més segurs. És a dir, aquesta capacitat dissuasòria de la presència policial, més enllà de si en un lloc podia haver-hi més o menys problemàtica des del punt de vista de la seguretat. Per tant, a mi em fa l'efecte que això m'aboca una mica en aquell moment, i en aquell moment la vivència dels ciutadans entenc que va ser una vivència no pas negativa, va ser una vivència positiva en un moment extraordinari, especial, en un moment fantàstic, a més, per la ciutat, aquells 15 dies que vam viure, els que vam poder també treballar i tenir el goig de treballar als Jocs de Barcelona. Ara bé, la pregunta ve donada bàsicament també per una mica la coneixença amb els Mossos d'Esquadra. Sents a vegades o parles amb persones responsables del cos, encara que sigui un nivell intermig, i et diuen, escolta'm, estem treballant bé però ens falten efectius. És a dir, en aquests moments entenem que moltes vegades pel servei que nosaltres hem de donar, tenint en compte el grau d'exigència que nosaltres hem de tenir respecte a l'excel·lència del nostre servei i a la nostra condició de policia integral del país, ens falten efectius. Aquest és el diagnòstic que també podem fer des de la conselleria, o potser aquesta és una percepció més en aquests moments que poden tenir algunes persones que estan treballant al si del cos i que potser, doncs, pels motius que siguin, tenen pics de feina i es troben amb dificultats per poder-la exercir com voldrien.
Bé, dos comentaris, un al voltant de la reflexió primera que vostè feia. D'acord, és a dir, aquí va haver-hi un moment en què vam visualitzar una presència especial de les forces policials en el carrer. En aquell moment no era el cos de Mossos d'Esquadra, perquè durant els Jocs Olímpics encara no estaven desplegats, però estava clar que davant d'un aconteixement tan extraordinari com els Jocs Olímpics, que sempre poden concitar una amenaça des del punt de vista de la seguretat, doncs va haver-hi aquest desplegament que té alguns punts de semblança amb els actuals, potser amb una diferència, que en aquell moment era una cosa molt centrada en la ciutat seu dels Jocs Olímpics, i avui, malauradament, és un tema que ocupa totes les grans capitals europees i més enllà d'Europa. L'altre tema, està clar, la situació de crisi econòmica, doncs, ha comportat també, doncs, una retallada de recursos. El cos de Mossos d'Esquadra ha fet un esforç de suplir amb dedicació, doncs, la mancança de determinats aspectes que jo crec que hem de solucionar en el curt termini. Jo estic segur que l'any que ve hi haurà, es podrà convocar una convocatòria de Mossos. Fa 5 anys que això no es fa i està clar que el cos necessita més gent. Ara, jo també ho he dit molt sovint, he agraït molt l'esforç de tots els, de tot, tant dels comandaments com dels agents de base, de suplir aquesta mancança temporal de recursos amb una, amb un increment de la dedicació.
Delgado.
Bueno, no, és una pregunta, això va dir una miqueta retòrica, si més no aparentment, però no sé, m'agradaria fer-li, m'agradaria sentir la resposta que segur que em donarà. Vostè es refia plenament dels homes i dones que comanda, oi?
Per descomptat, podria ser d'una altra manera. I el responsable d'un cos policial, si no se'n fia de la policia a la que dirigeix, el que ha de fer és plegar.
Ja li deia que era la resposta que volia sentir, però em feia, no sé, em venia de gust sentir-la. I per tant entenc, bàsicament, que el Mossos d'Esquadra és un cos obedient i disciplinat.
És una policia molt professional, tampoc fa tant, és a dir, perquè aquí doncs, és la policia del país, però la policia del país vam començar el desplegament en l'any 94, però no el vam culminar fins l'any 2008, és a dir, que no fa ni 7 anys que vam estar el cos de Mossos d'Esquadra implantat en el conjunt del territori. I, evidentment, un desplegament d'una policia nova doncs, sempre produeix doncs, tota una sèrie d'elements d'encaix que jo crec que s'han anat produint. El cos està avui perfectament assentat. Jo porto un any i un mes escàs com a director general de la policia i des del primer de moment he dit que he observat molt ofici en la nostra policia. I quan dic molt ofici vull dir amb totes les funcions que aquesta policia nostra té encomanada. Perquè, esclar, de vegades hi ha hagut visions esbiaixades de la nostra policia, perquè doncs, hi ha els aspectes que potser ser més cridaners, la nostra policia de trànsit o la policia dedicada a temes d'ordre públic. Però el cert és que al llarg d'aquests 8 anys també ha coincidit amb una època de molta bonança pel que fa referència a les dades delinqüencials. Estem en un període, portem 5 anys de disminució de les dades delinqüencials i això també és una demostració de l'ofici amb el que treballa la policia del país.
I això implica que si es produïssin circumstàncies excepcionals, la naturalesa de les quals no, si poden ser de tota mena, el cos estaria a l'alçada de les circumstàncies.
Efectivament, aquesta és una policia professional i, per tant, com a policia professional actuarà professionalment com se suposa que ha d'actuar qualsevol policia arreu del món.
Em venia de gust sentir-ho, disculpi.
Moltes gràcies, només faltaria.
Joan López Alegre.
Escolta, jo dos temes d'actualitat i un que comentava abans de que vingués vostè. He llegit, a veure si no m'he equivocat, que l'operació sortida d'ahir va acabar sense cap mort.
A Catalunya cap, a l'estat 18.
Lo qual suposo que això també té al darrere tota una feina dels Mossos que connecta també amb quina és la feina que fan vostès, especialment aquests dies en aquelles zones de turisme de la Baix Empordà, de Costa Barcelona-Maresme, del Garraf, la Costa Dorada de Tarragona, etc. I la segona qüestió que li volia comentar era, abans parlàvem de que vingués vostè del tema de la immigració, el problema de l'Eurotúnel, el tema aquest d'aquesta pobra persona de la maleta d'Almeria amb Melilla. A la part del terrorisme yihadista, la gent que aquí pot generar problemes, aquests arriben en avió, venen en pastera. Vostès com ho fan per controlar o per intentar evitar que aquesta gent acabi entrant a casa nostra?
Bé, dos temes. El tema de l'operació sortida. Efectivament, aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana bo, però aquí hem d'estar amb la guàrdia molt, molt aixecada. El divendres el conseller Jané va fer una roda de premsa molt extensa en el que va alertar de l'increment que hi ha hagut de la sinistralitat a les carreteres catalanes i fer una crida a la prudència de tots els conductors i també una crida a la millora de les infraestructures viàries, sobretot d'aquelles que tenen un índex de sinistralitat més elevat. Per tant, aprofito, perquè encara estem en operació sortida, són els primers dies del mes d'agost, per fer una crida absoluta a la prudència dels conductors. Bé, hauran vist vostès els panells, tornen a aparèixer els panells amb el nombre de morts i amb el nombre de ferits i amb aquest eslògan que em sembla que és prou encertat de dir volem que tornis, és a dir, que per tant tothom tingui consciència de la necessitat d'actuar amb molta prudència. Respecte al segon tema, a veure, el tema de la lluita contra el jihadisme és una lluita que es fa en els controls de frontera, però també es fa en l'interior de les societats. És a dir, l'operació que van realitzar els Mossos fa uns mesos era una operació de gent que estava establerta en el territori, inclús alguns nascuts en el propi territori espanyol. Per tant, hem de treballar en tots els fronts. Hem de treballar en el control per evitar que possibles terroristes vinguin al nostre país, que possibles terroristes surtin del nostre país per incorporar-se en l'estat islàmic i després, sobretot, vigilar molt els processos de socialització que es poden produir en determinats ambients que condueixen a la radicalització islamista.
Doctor Brugada.
Sí, bon dia, senyor Batlle. Dues m'agradaria dos comentaris. Un respecte a les declaracions de la ministra respecte als robatoris de fil de coure, si feien prou o no feien prou, i la segona, aquesta nova llei que ha sortit de l'estat espanyol respecte al control del cos de Mossos d'Esquadra per part del govern. Què li genera aquestes dues declaracions, aquestes dues, més que declaracions d'intencions, perquè són clarament declaracions d'intencions, vaja.
Sí, no, les declaracions també algunes vegades les hem de matisar, i sobretot hem d'anar també sempre molt en compte amb els accents i amb els accessos. Bé, la ministra de Foment, el conseller ja li va contestar en el seu moment, és un tema que ens preocupa. Hi ha hagut en els últims anys un increment dels robatoris del coure, no només en les instal·lacions de DIF, que era el que la ministra es referia, sinó amb altres aspectes. El que sí que s'ha produït en el que portem d'any ha sigut un punt d'inflexió en el sentit de que això està millorant, hi ha hagut més detencions, hi ha hagut més incautacions del coure robat, i en aquest sentit hi seguirem treballant en la lluita contra els que roben coure, en la investigació dels punts on es produeix aquest robatori, però també la insistència dels elements d'autoprotecció que qualsevol empresa, i sobretot si és una gran corporació, ha de tenir. Hi ha determinats elements de seguretat, els que sigui. Si tu quan surts de casa teva, ja et diem, escolti, tanqui vostè amb el doble pany perquè no li forcin la porta. El mateix hem de dir respecte a determinades instal·lacions. També hem de demanar en els diferents operadors que extremin amb els seus temes d'autoprotecció.
Sí, senyor Batlle, però aquest matí dèiem que només un de cada quatre robatoris de coure es poden frenar. O sigui que tres de cada quatre intents acaben amb un tros de coure fora de les vies.
Bueno, això és una visió fatalista del tema, és a dir, potser no és la que es pot produir ara, però, en tot cas, escolta, és la funció de la policia i dels operadors invertir aquest tema. Nosaltres estem en contacte amb la Secretaria de Mobilitat del Govern de la Generalitat i també amb els operadors. Hem tingut darrerament entrevistes amb Renfe i les tindrem a Madif per veure de quins elements introduïm per evitar aquest tema.
Li preguntava al Brugada sobre Llei de Seguretat Nacional.
Sí, bueno, aquesta és una llei que ja veurem, s'ha d'aprovar encara. En qualsevol dels casos hi ha un aspecte de la llei de seguretat que hem d'esperar aconteixements. És a dir, el que ha sortit més cridaner sobre la possible intervenció de l'Estat respecte a les forces de seguretat aquí a Catalunya i tal, no adelantem aconteixements. Jo crec que aquest és un fet que està previst per circumstàncies molt excepcionals i en un escenari que, arribat al cas, ja analitzarem.
Escolta, mira, un oient ens diu, dissabte passat al port de Barcelona hi havia una operació, hi havia Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Portuària. Els Mossos encara no hi poden entrar, no?
Efectivament, aquí hi ha una distribució de competències en les zones fronteres, les zones portuàries, en els mateixos aeroports. Bueno, són temes doncs, que en aquests moments la distribució de competències que tenim establertes estan així. Jo sempre dic que els Mossos d'Esquadra estan en disposició demà mateix d'assumir competències en tots els àmbits de seguretat que encara no les té. I per descomptat, quan se'ns requereix perquè doncs, donem suport a actuacions d'aquest tipus, doncs per descomptat que la prestem.
Vostè no troba a faltar la política, més enllà d'estar al capdavant dels Mossos d'Esquadra?
Personalment?
Sí.
No, jo crec que, a veure, la política de seguretat és una política prou important i prou delicada, doncs perquè, doncs, doncs des del punt de vista del que seria el meu interès per la política, estigui absolutament cobert.
Escolti, vostè és un dels pocs càrrecs de confiança que ha treballat amb governs progressistes, amb governs més conservadors, amb càrrecs tècnics, amb càrrecs amb moltes responsabilitats. Vostè va ser regidor també a l'Ajuntament de Barcelona. Això perquè és tan poc habitual en aquest país?
Bé, jo en aquest, porto 32 anys...
Per això.
Amb responsabilitats en l'àmbit públic i fonamentalment el que avui em considero és un gestor públic. I concretament amb el tema de la seguretat, jo crec que les diferències entre les diferents forces polítiques són molt de matís. No hi ha un model de seguretat alternatiu en el que en el país està establert de fa temps. El que va haver-hi potser és un excés de gesticulació i de politització de la seguretat. Jo crec que això també s'ha reconduït. Al llarg del període que jo porto com a director general, he tingut unes magnífiques relacions amb els portaveus de tots els grups polítics en el Parlament que treballen en temes de seguretat i puc dir que el nivell de coincidència amb tots ells, incluint-hi, vull dir, tots d'ells, vull dir, doncs, des de la CUP fins al Partit Popular, passant per Ciutadans, el Partit Socialista, Convergència, Unió, Esquerra.
Senyor Batlle, bon estiu.
Molt bon estiu a vostès plegats.
Gràcies per tornar al món a RAC1 i molta sort.
Gràcies a vosaltres.